Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 8 de novembre de 2012. La Comissió Europea diu que les xifres de l'economia espanyola van en una direcció dolenta i la crisi sembla que no s'acabarà l'any vinent, en el millor dels casos. Brussel·les preveu per al 2013 una caiguda de l'activitat encara més pronunciada i s'allunya de les previsions que són una mica més optimistes, les del govern espanyol de Mariano Rajoy. D'aquesta manera, Espanya tampoc complirà els seus objectius de dèficit. La conclusió de la Comissió Europea és clara, i és que l'any vinent, a diferència del que molts pensàvem en un to més optimista, l'economia no millora i continua instal·lada en el forat. Aquest certament és el gran problema expressat amb l'atur elevat, que pot arribar, atenció, al 26%, és a dir, superar un de cada quatre ciutadans sense feina entre la població activa. No ens inviten des d'Europa gaire a l'optimisme quan estem parlant d'uns temes que són de debò importants. Altres, opinables, com el procés sobiranista de Catalunya, poden tenir relació amb aquesta crisi, però, sens dubte, el que més ens preocupa és la recuperació econòmica i la creació d'ocupació. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. La Comissió Europea va avaluar ahir la credibilitat dels comptes espanyols i les xifres van en la mala direcció, sobretot perquè Brussel·les preveu per l'any vinent una caiguda de l'activitat encara més pronunciada i s'allunya així de les previsions que fa l'equip econòmic de Mariano Rajoy.
La Comissió Europea, que presenta les seves previsions per al conjunt de la Unió, tampoc veu possible que Espanya compleixi els objectius del dèficit. Amb aquests números a la mà, ara Brussel·les haurà d'aclarir si pensa proposar al govern espanyol noves mesures d'austeritat en el que seria un nou pas cap al rescat. Espanya no complirà els objectius del dèficit, segons la Comissió Europea. Brussel·les, mentrestant, rebaixa les previsions econòmiques del govern espanyol i pronostica que l'economia caurà un 1,4% l'any que ve i el 2013 i que no començarà a créixer fins el 2014, que ho farà només en un 0,8%. La conclusió de la Comissió Europea és clara. L'any que ve l'economia espanyola no millora i continua instal·lada al forat.
Canviem de qüestió. El PP i el PSOE volen reformar la legislació per mirar d'aturar l'onada de desnonaments que es viu a Espanya, un altre dels problemes que són el rostre més dur d'aquesta crisi, sens dubte. És per això que ahir es van reunir la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i la vicesecretària general dels socialistes espanyols, Elena Valenciano.
L'objectiu era pactar canvis en la llei per impedir que els que no poden pagar la hipoteca perdin la casa. D'aquesta reunió en va sortir l'acord entre el govern central i el PSOE en abordar de manera urgent una reforma legislativa per acabar amb els desnonaments a causa de l'impagament de les hipoteques. El pla a seguir a partir d'ara és, en primer lloc, convocar un grup de 6 experts dilluns vinent que dissenyaran els detalls tècnics d'aquesta proposta. Seran 3 experts per part del Partit Popular i els altres 3 per part dels socialistes. Aquest grup ha de posar negre sobre blanc a mesures preventives i també pal·liatives que atenguin de manera prioritària les famílies amb una situació més vulnerable.
Seguim resumint l'actualitat. El president Artur Mas va demanar ahir des de Brussel·les a Europa que no falli amb Catalunya i doni suport al nostre país perquè pugui, segons va dir, exercir el seu dret a decidir.
Mas va dur a Brussel·les la seva iniciativa de celebrar una consulta sobiranista dins la pròxima legislatura, sempre, això sí, en el marc europeu. Davant d'un dels grups d'opinió més influents de la capital europea i després de remarcar la profunda tradició demòcrata i europeista de Catalunya, Mas va dir que Catalunya mai no ha fallat a Europa.
Fins i tot en l'últim moment, si no hi ha cap més remei, es pot transformar una convocatòria electoral en un referèndum, encara que no sigui la paraula estricta de referèndum. Doncs miri, jo no descarto res dintre de la legalitat, perquè la consulta s'ha de fer.
Mas es va dirigir en anglès a una audiència d'unes 200 persones, entre elles funcionaris europeus, personal d'ambaixades i eurodiputats, i també investigadors polítics de diversos països, i va començar fent una introducció de la història de Catalunya i de la seva llarga tradició europeista i democràtica, per fer-los entendre que Catalunya no és una simple regió d'Espanya, sinó una antiga nació europea, amb una institució d'autogovern que ha mantingut durant segles.
Aquesta propera mitjanit comença ja formalment la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells. Des d'aquest programa farem un seguiment dels candidats i demà, poc després de les 9, farem la primera entrevista amb el candidat a la presidència per Ciutadans, Albert Rivera. I l'aspirant del PSC, Pere Navarro, va assegurar ahir que el seu partit acataria el resultat d'una consulta sobre la independència de Catalunya, sigui quin sigui el resultat, sempre que es tractés d'una consulta legal, acordada, vinculant i amb una pregunta clara.
El candidat del PSC es va pronunciar ahir, com dèiem, en aquest sentit, poc abans que arrenqui la campanya electoral, com dèiem, en una conferència pronunciada a Barcelona Tribuna. Navarro es va mostrar, però, clarament defensor de l'Estat federal i va afegir que aquesta posició està guanyant molts adeptes dia en dia també fora de Catalunya. El candidat socialista també es va comprometre a impulsar una reforma constitucional en favor del federalisme des del Parlament l'endemà mateix de les eleccions.
Altres notícies de casa nostra, 6 de cada 10 empreses catalanes no troben pegues a una Catalunya independent dins la Unió Europea. És la conclusió principal d'una enquesta feta per la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'opinió de les pimes i de les grans empreses catalanes al voltant dels escenaris polítics i econòmics actuals del país.
En concret, un 62% de les empreses enquestades creu que no tindria conseqüències significatives per al seu negoci o que en tindria de positives, mentre que un 24,3% veu aquest escenari més incert, mentre que el 13,8% el qualifica de negatiu.
El Consell d'Administració del grup aeronàutic International Airlines Group, format per Iberia i British Airways, es reuneix avui per decidir si fa una oferta pública d'adquisició, una OPA, sobre la totalitat de les accions de Vueling.
El grup ja té a les seves mans un 45% de les accions de Vueling, però ara es planteja quedar-se en el control absolut. La Comissió del Mercat de Valors ha suspès la cotització a la borsa de la companyia de baix cost a l'espera que s'aclareixi si aquesta OPA i en quines condicions. El president de l'aerolínia, Josep Piqué, no vol pronunciar-se fins que hi hagi una decisió en ferm.
I 90 entitats del districte barceloní de Nou Barris han signat un manifest titulat Nou Barris, cabrejada, diu prou, en què acusa l'Ajuntament de no reconèixer la gravetat de la situació social del barri. Asseguren que especuladors i financers han provocat el context en què estan i que calen polítiques socials per part del consistori, la Generalitat i també el govern espanyol.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem amb el nostre informatiu. Es busquen responsables de la tragèdia que hi va haver la nit de dijous passat, la nit de Tots Sants, en una festa de Halloween al Madrid Arena, on van morir, recordem-ho, 4 noies a conseqüència d'una allau humana. L'Ajuntament de Madrid i els organitzadors s'acusen mútuament. Gerard Carrión.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid conclou que el recinte es va sobrepassar i per molt l'aforament màxim permès. Davant aquesta afirmació, l'Ajuntament de Madrid, propietari del pavelló, s'ha afanyat a assenyalar els promotors de la macrofesta d'haver mentit en facilitar les dades del nombre de venda d'entrades. De la seva banda, Divier diu que no tenia cap autoritat en la seguretat de la festa, tant dins com també fora del recinte, que aquesta feina, diu, corresponia a l'empresa contractada pel propietari del recinte, és a dir, per l'Ajuntament de Madrid.
El Ministeri de Foment i els sindicats, Comissions Obreres i UGT van arribar ahir a un acord sobre els serveis mínims de transport per a la jornada de vaga de dimecres vinent, dia 14.
El pacte entre govern i sindicat suposa gairebé reeditar els serveis mínims que hi va haver per l'última vaga general el 29 de març passat, segons han informat fonts sindicals. S'ha decidit que durant l'aturada circulin el 30% dels trens de Rodalies, el 35% en hora punta i el 20% dels TGV. Pel que fa al transport aeri, s'assegurarà el 10% dels vols interpeninsulars, el 50% dels que enllacen amb les illes, el 20% dels que van a destinacions de la Unió Europea i el 40% dels viatges internacionals fora de la Unió. Respecte al trànsit de viatgers en autobús, s'establirà la circulació del 25% dels serveis habituals.
Barack Obama ja ha tornat a la Casa Blanca. Va ser ahir al vespre a hora nostra, després de viure des de Chicago la seva reelecció, la victòria en les eleccions de dimarts. Ara la prioritat del president reelegit és la urgència d'arribar a un acord amb els republicans per mirar de resoldre l'anomenat precipici fiscal.
Doncs si a partir de l'1 de gener entra en vigor per llei una combinació de pujades d'impostos i retallades de despesa pública amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del dèficit d'un 5% del producte interior brut. Es tracta d'una quantitat molt gran que comportarà retallades socials i militars molt importants i que podria portar el país a la recessió l'any 2013. I per cert que el papa Benet XVI va enviar ahir mateix un missatge al president reelegit en el qual insta a que els ideals de llibertat i de justícia guiïn els camins d'aquesta nació.
I a més del Sant Pare, hi ha hagut altres reaccions a aquesta reelecció de Barack Obama i que no es van fer esperar durant el dia d'ahir.
Doncs Ignasi, des d'Espanya, la número 2 de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per exemple, va assegurar que amb la victòria es renovi la bona entesa entre Europa i els Estats Units per aconseguir, entre tots, venir més integració i una major defensa dels valors democràtics. D'altra banda, Herman Van Rompuy, president del Consell Europeu, va qualificar els Estats Units de soci estratègic clau i va enviar a Obama també una calorosa felicitació. I des de l'Eurocambra, el seu president Martin Schulz veu en els Estats Units valors comuns amb els europeus. A la mateixa línia van anar els missatges dels governs europeus, com França, també Alemanya i el Regne Unit.
Dimarts també es van votar als Estats Units els diputats, la totalitat de la Cambra de Representants i un terç del Senat.
L'escrutini d'aquestes votacions encara no s'ha tancat, però ja se sap que Barack Obama haurà de continuar lluitant amb un congrés dividit que pot seguir bloquejant moltes iniciatives. Continuarà la majoria republicana a la Cambra de Representants i una majoria demòcrata al Senat.
I en més de la meitat de territoris dels Estats Units, aprofitant les eleccions, com s'acostuma a fer, es van votar diferents iniciatives en referèndum.
La força de la democràcia als Estats Units es veu no només en el nombre de consultes, sinó també en el fet que d'aquestes, mig centenar, eren propostes ciutadanes. A més, també es van sotmetre a votació qüestions de tota índole, des de la pena de mort, per exemple, també la llibertat dels metges d'aplicar l'eutanàsia o el matrimoni homosexual, fins a qüestions com ara la pesca, la caça o el joc, o també el sou dels polítics. Per exemple, el matrimoni homosexual s'ha legalitzat ja a Maryland, a Maine i a Minnesota, mentre que a Colorado i a Washington s'ha legalitzat, per exemple, el consum de marihuana per a ús recreatiu.
Des dels Estats Units a Guatemala, on, atenció, hi ha hagut un fort terratrèmol aquesta nit passada de magnitud 7,5 graus i que ha fet tremolar la costa del Pacífic d'aquest país centreamericà de Guatemala. El balanç provisional en aquests moments és de 48 persones mortes, però la xifra podria augmentar a mesura que es facin les tasques de desenrunament.
I a part d'aquests morts, Ignasi, hi ha més de 150 ferits i una vintena de desapareguts. És el pitjor sisme que afecta el país en els últims 30 anys. El terratrèmol ha causat també talls en les telecomunicacions.
I avui, enmig d'extremes mesures de seguretat, s'iniciarà el 18è Congrés del Partit Comunista de la Xina, una cita històrica pel gegant asiàtic, de la qual en sortiran la cinquena generació de líders que regiran els destins d'aquest país durant els propers 10 anys.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou en esports. El Barça va caure ahir al camp del Celtic de Glasgow per 2-1 i la classificació pels vuitens de final haurà d'esperar. Per cert, és la primera derrota en aquesta temporada del Barça de Tito Vilanova.
Doncs si no obstant i tota aquesta desfeta, el Barça continuarà com a líder del grup G amb 9 punts, segon, recordem, el Celtic amb 7. A l'altre partit del grup G del Barça, el Benfica va derrotar l'Espartak de Moscou per 2-0 amb 2 gols de Cardozo. El Benfica és tercer amb 4 punts i l'Espartak és cué amb 3.
El València va superar el Bate Borisov després d'haver trigat més de 20 minuts a acabar de desinflar el globus d'aquest equip rus.
Superioritat manifesta dels de Pellegrino, que han liquidat el partit abans de la mitja hora de joc per acabar guanyant 4-2. En l'altre partit del grup, el Bayern de Múnich es va tipar de gols 6-1 en concret, davant d'un Lilla que haurà de lluitar per no acabar la lligueta com el pitjor dels 32 equips que la composen.
A la Champions ja es comencen a definir les posicions als grups E i H de la lligueta després de la disputa ahir de la quarta jornada. Shakhtar, Chelsea i Juventus es juguen dues places amb el Norsgelat sense opcions. Des de la seva banda, el Manchester United ja és a vuitens de final com a primer. I acabem amb un apunt de bàsquet, perquè el Barça-Rigel vol ple de victòries a la complicada pista del CSKA de Moscou. Aquest ple de victòries l'aconseguiria avui l'equip de Xavi Pasqual si guanya en la cinquena jornada de la fase regular de l'Eurolliga.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
I completem l'informatiu. El papa Benet XVI va fer ahir una crida a fer tot el possible per solucionar la problemàtica de Síria, perquè, segons les seves paraules, si el conflicte s'allarga, podria ser massa tard. El pontífex va dir això al final de l'audiència general, juntament amb l'anunci que el cardenal Robert Sara, president del Pontifici Consell Cor Unum, viatjava ahir mateix al Líban en missió especial. Benet XVI va dir que segueix en particular atenció a la tràgica situació de violència a Síria. Cada dia augmenta el nombre de víctimes i el terrible patiment de la població, en particular dels qui han hagut de deixar casa seva, va recordar també Benet XVI. Per manifestar la seva solidaritat i la de tota l'Església, la població i la proximitat espiritual a les comunitats cristianes de Síria, el Sant Pare va decidir, recordem-ho ara fa uns dies, enviar una delegació de pares sinodals a Damasc en una missió especial que finalment es durà a terme durant les properes setmanes. Al Líban, el cardenal Sara es trobarà avui, demà i dissabte, amb pastors i fidels de l'Església siriana, visitarà alguns refugiats provinents d'aquest país i presidirà una reunió de coordinació amb les institucions catòliques de caritat. Principals titulars de portada a la premsa, molt centrada en la victòria de Barack Obama, ja que ahir els diaris de paper no havien pogut recollir el resultat final de les eleccions. La Vanguardia, segona oportunitat amb una foto del president reelegit amb la seva família. El periòdico, huracà Obama. El punt avui, Obama, el millor ha d'arribar, frase del seu discurs. El diari Ara, United Colors of Obama, titula. El país, als Estats Units, torna a somiar. El Mundo, Obama, hostatge de la seva victòria, referint-se a les dràstiques mesures econòmiques i fiscals que haurà de prendre aviat. ABC, segona oportunitat per Obama. I la Razón, Obama, segona era, i es pregunta, somni o malson?
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Al centre de Barcelona hi trobaràs de tot i més. On? A Servei Estació. Bricolatge, materials, disseny i tot el que imaginis per casa i l'oficina. Servei Estació. Al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. I compra també per internet a mwmaterial.com. Tots els materials de Servei Estació online. Servei Estació. El servei més complet.
Va, nens, que baixem. Ja som a Montserrat. Que bé poder aparcar còmodament, agafar el cremallera i després d'un espectacular trajecte de 15 minuts arribar al santuari.
Aquesta tardor puja a Montserrat i descobreix més del que imagines. T'oferim un 50% de descompte per visitar el nou espai audiovisual i viatjar amb el funicular de la Santa Cova. Tota la informació a cremalleradamontserrat.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Pel trànsit d'aquesta hora encara força tapeït, sobretot la C58, un matí més, sobretot en sentit Barcelona, d'una banda entre Terrassa i Sabadell, trànsit molt ple encara, i de l'altra, més avall, entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat, aquests últims 6 quilòmetres també d'entrada a Barcelona. De sortida, evidentment, el primer tram va aturat i afecta l'últim tram de la Poda Nord, és a dir, de la Ronda Litoral, volem dir, entre Bonpastor i el Nus de la Trinitat. Tornant a la xarxa viària, l'entrada per l'autovia 2, un matí més molt lenta, entre Pallejà i la zona del cinturó de litoral. L'autopista B23 també, a partir de Sant Feliu de Llobregat cap a la Diagonal, de forma intermitent i fragmentada. I també l'altitud amb retencions encara destacables a les dues rondes en sentit Llobregat, la ronda de dalt des de Via Júlia fins a Túnels, de Vallvidrera, i la ronda litoral des de Prim fins al Moll de la Fusta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Sense incidències al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquests moments. Així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui ens hem llevat amb temperatures més altes que no pas ahir. No a tot arreu, perquè al litoral la veritat és que aquesta pujada de les temperatures s'ha notat poc. Sí que han pujat, però amb prou feines 1-2 graus. Un ambient, doncs, més suau, tot i que encara fred, a punts de l'interior, i marcat també per l'absència pràcticament total de núvols. De fet, avui veurem sobretot alguns núvols prims que a estones poden deixar el cel una mica entrenyinat, poca cosa en definitiva, però seran més abundants cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, on al final del dia no descartem que pugui arribar a caure algun petit plogim, però ben poca cosa, amb una cota de neu que està molt alta, propera als 2.800 o 3.000 metres. En definitiva, com dèiem, un dia bàsicament tranquil i amb temperatures una miqueta més altes. Tampoc farà massa vent, predominant de component sud i component est. Demà esperem que el dia es mantingui una miqueta més ennuvolat, especialment durant la segona meitat de la jornada. De moment al matí encara veurem força estones de sol, amb núvols més abundants cap a l'oest del país, també la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. Esperem que es mantingui més la nuvolositat, però serà durant la segona meitat del dia quan avançaran núvols d'oest a est i deixant el cel força més tapat. De nou, especialment a l'oest i al nord del país, esperem que es mantinguin els núvols més abundants, que hi hagi algunes precipitacions, però conforme vagin avançant els núvols, doncs també podríem arribar a veure algun petit plogim a d'altres zones del territori, però especialment cap a la meitat oest, insistim, durant la segona meitat del dia. Demà les temperatures, les mínimes, seran una mica més altes. Ho deixem aquí de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El Tribunal Constitucional, recordem-ho, avalava dimarts el matrimoni homosexual, la reforma del Codi Civil que dona via lliure als matrimonis de persones del mateix sexe, per 8 vots a favor i 3 en contra. La decisió arriba 7 anys després que 50 diputats del PP i altres diverses entitats proposessin, interposessin, millor dit, un recurs d'inconstitucionalitat. Les reaccions no s'han fet esperar en les últimes hores i nosaltres estem intentant conèixer com són aquestes valoracions de diferents realitats de la societat civil a l'Estat espanyol. Avui ens acompanya el director general del Fòrum Espanyol de la Família, Ignacio García Julià. Don Ignacio García, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
El Foro Español de la Familia ya emitió horas después de saberse el dictamen del Constitucional un comunicado. ¿Cuál es, en esencia, su valoración de la sentencia?
Bien, nuestra valoración pues no es efectivamente positiva, pero bueno, el Tribunal Constitucional se ha manifestado, así lo debemos acatar, pero realmente hay que explicar que el Constitucional lo que dice, lo que marca son los límites de la ley, es decir, marca lo que no puede ser la ley. Ahora, lo que debe ser la ley queda en manos del legislativo, como es en este caso. Por tanto, nosotros en nuestro comunicado, ahora lo que le pedimos al legislativo es que dentro de esos límites de la ley legisle un matrimonio, pues como naturalmente debe ser entre hombre y mujer. Por tanto, le pedimos al Partido Popular que derogue la ley del 95 y vuelva a dejar el Código Civil con la definición de matrimonio entre hombre y mujer.
Eso evidentemente sería posible teniendo en cuenta las mayorías legislativas en el Congreso y en el Senado. Por tanto, ¿cree usted que también teniendo en cuenta lo que dijo ayer, por ejemplo, el ministro Jorge Fernández Díaz, sería viable? ¿Se lo puede plantear el Gobierno?
Desde luego, si no se lo estaba planteando, nosotros les forzaremos a que se lo planteen, puesto que fueron sus compromisos electorales. Y de hecho, sería un acto coherente, puesto que el hecho de recurrir a aquella ley significa que no estaban de acuerdo con aquella ley. Si ahora pueden modificarla, pues hay que pedirles ese acto de coherencia y que la modifiquen de cabo a rabo, porque desde luego sería un desprecio, ¿no?, a su base electoral cuando asistieron a aquella manifestación del 18 de julio de 2005, asistió el Partido Popular y además apoyó la iniciativa legislativa popular que se hizo en su momento, en el que se recogieron 1.500.000 firmas, y lo apoyó en el Parlamento. Por tanto, simplemente pedimos un acto de coherencia del partido que está en el Gobierno.
Una última cuestión, don Ignacio García Juliá, director general del Foro Español de la Familia. ¿Es necesario que las entidades defensoras de la familia, también la Iglesia Católica, expliquen mejor por qué se oponen y se oponían a esta reforma? Porque a veces surgen las incomprensiones y las reacciones negativas, que si se está en contra de los homosexuales y este tipo de cosas. ¿Cómo lo explican ustedes?
Sí, es evidente que hace falta una mayor pedagogía de las posturas. Lo primero que tendríamos que hacer es desapasionar el debate, porque es un debate que ha suscitado demasiados sentimientos. Y no es un debate de sentimientos, es un debate de ley. Nosotros, como lo explicamos, es que el matrimonio es entre hombre y mujer, y otras formas de convivencia pueden perfectamente regularse con sus derechos y obligaciones, pero no ser matrimonio, porque el matrimonio es preexistente al derecho. Desde el principio de los tiempos, hombre y mujer se juntaron, de ahí salieron niños, y luego, como todo el mundo sabe, toda norma protege un valor. Es decir, el derecho llegó después a elaborar una norma que protegiera un valor preexistente. Por tanto, no podemos hablar de que el matrimonio sea una invención cristiana, como algunos quieren decir. El matrimonio existía de antes. Bien, pues eso es lo que tenemos que explicar. Vamos a proteger eso que existía desde el principio de los tiempos, y cualquier otra forma de convivencia puede ser regulada, pero no entramos en las valoraciones de sentimentales de si los sentimientos forman relación o no forman relación. Todos sabemos que hay muchos sentimientos que no forman relación. Dos hermanos se pueden querer mucho y al derecho le es ajeno, ¿no?, ese cariño entre hermanos. Por tanto, creemos que el matrimonio no está fundamentado en los sentimientos, sino en un compromiso y en una apertura a la vida que, obviamente, en las uniones homosexuales, pues no existe. Por tanto, no son matrimonio.
Hem parlat avui amb Ignacio García Juliá, director general del Fòrum Espanyol de la Família. Moltes gràcies. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes. Adiós. Buenos días.
I ara, de seguida, la tertúlia d'actualitat que avui compartirem amb José Luis Salido, Francina Alsina i Josep Maria Canyelles. Quan estem a punt d'arribar a 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel i ho fem saludant els qui la formen en aquesta ocasió. Tenim d'una banda José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Doctor Salido, bon dia. Bé, encara que no l'hem sentit, ens ha dit bon dia, també tenim...
No m'ha sentit,
ara sí. O s'ha sentit poc.
Bon dia, bon dia.
Ara ja està. També saludem Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I finalment també saludem avui Josep Maria Canyelles, que és promotor de responsabilitat global. Gràcies per haver vingut després d'un temps d'absència. Bon dia.
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí.
Quan ara són 8:45, fem una pausa pels titulars que ens porta la Sara Cruz i entrem en matèria amb la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. La Comissió Europea va avaluar ahir la credibilitat dels comptes espanyols i les xifres van en mala direcció. Brussel·les preveu per l'any que ve una caiguda de l'activitat encara més pronunciada i s'allunya de les previsions una mica més optimistes de l'equip econòmic de Mariano Rajoy. Brussel·les rebaixa les previsions econòmiques del govern espanyol i pronostica que l'economia caurà un 1,4% l'any que ve i també el 2013 i que no començarà a créixer fins l'any 2014, que ho farà només en un 0,8%. I Barack Obama ja ha tornat a la Casa Blanca després de la seva reelecció. Ara la seva prioritat més urgent és arribar a un acord amb els republicans per mirar de resoldre l'anomenat precipici fiscal. A partir de l'1 de gener entra en vigor per llei una combinació de pujades d'impostos i retallades de despesa pública amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del dèficit d'un 5% del producte interior brut. Per cert que les reaccions a la reelecció del president dels Estats Units, Obama, no s'han fet esperar. Ja l'han felicitat la majoria de caps d'estat i de govern. Encara de l'exterior, un fort terratrèmol de magnitud 7,5 graus a l'escala de Richter ha fet tremolar la costa del Pacífic de Guatemala. El balanç provisional de víctimes mortals puja ja a 48 persones, però la xifra podria augmentar a mesura que es facin les tasques de desenrunament. Hi ha més de 150 ferits també i una vintena de persones desaparegudes. És el pitjor sisme que afecta el país durant els 30 anys. Els últims 30 anys, volíem dir. I el Barça cau al camp del Celtic per 2-1 i la classificació pels vuitens de final haurà d'esperar. Tot i aquesta desfeta, el Barça continuarà com a líder del grup G amb 9 punts, segon el Celtic amb 7.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Decora la teva llar amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
Fins al 2 de desembre et regalem el brodat de dues inicials a cada joc de tovalloles Cashmere by Premium que compris. Tens 26 colors per triar.
I recorda, 100% finançament del Corte Inglés. Paga en un màxim de 12 mesos sense interessos als 8 dies d'or.
Només fins al 18 de novembre. 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45. Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles per a l'espectacle Esplenda del Mag Lari al Teatre L'Atlàntida de Vic. L'espectacle és dissabte a les 9 del vespre. Prengueu nota. Per dissabte a les 9 del vespre al Teatre L'Atlàntida de Vic podeu guanyar una de les dues entrades dobles si entreu simplement en el web www.radioestel.cat i ens poseu les vostres dades. Demà farem el sorteig. www.radioestel.cat. Amb el promotor de responsabilitat global, Josep Maria Canyelles, amb el professor de dret laboral, José Luis Salido, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, hem començat ja a preparar la tertúlia d'actualitat amb molts temes sobre la taula. Comencem parlant avui d'economia, perquè la Comissió Europea diu de moment que Espanya no complirà els objectius de dèficit i el producte interior brut caurà un 1,4%. Tot això dades per l'any vinent, en què semblava que a partir del que ens deia el govern espanyol podria començar la recuperació econòmica. Sembla que haurà d'esperar el 2014, com a mínim. Però vaja, també ens ho hem d'agafar amb tota la
prudència. No, yo creo que
la prudència.
Aquí, yo creo que la lectura no puede hacerse en negativo, sino que debemos ya empezar a hacer lecturas en positivo, porque si no estamos ya al borde del suicidio colectivo, ¿no? Entonces, lo que hay que empezar a mirar son las cifras en el sentido positivo. Y yo creo que lo más positivo de todo es que tanto la Unión Europea, en el análisis que hace de las cifras españolas, coincide con las del gobierno español en que en 2014 haya asegurado el crecimiento. Yo creo que eso es una buena noticia. Es verdad que vamos a tardar un poco más en cubrir el déficit, porque parece ser que hay un repunte de déficit en el año 2014 y que, por tanto, ni siquiera ese año vamos a conseguir el déficit del 3%. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que nos hemos de fijar en lo que es positivo, en lo que es positivo. Tendremos que la travesía del desierto será un poco más larga, pero como ya estamos en ella, pues bueno, si pudiéramos tener esas esperanzas de crecimiento a partir de 2014, aunque fuera un 0,8, no está mal. Si tenemos en cuenta de dónde venimos.
Sí.
Si tenemos en cuenta dónde venimos. Por tanto, yo creo que tendríamos que empezar a hacer los discursos en el sentido positivo de que vamos a salir de la crisis, vamos a salir, vamos a crecer, porque eso también ayuda.
Moltes vegades diem amb la que està caient, a veure si un dia diem amb la que ha caigut ja.
Efectivament.
Jo m'alegro que ens convidis amb la reflexió del senyor Salido a l'optimisme, i penso que sí que hem de ser optimistes, perquè algun dia ens en sortirem. Però aquest algun dia jo no sé quan serà. I les xifres aquestes que diuen que d'aquí un any, doncs ja, o d'aquí un any i mig, o dos anys, ja ens en sortirem. Mira, hi ha alguns economistes que ningú els feia cas que al començament de la crisi parlaven de que això duraria 10 anys. I parlaven del 2016 o 2017. Sí, i jo crec que són els que ho van encertar millor. És a dir, que no recuperarem unes xifres de creixement sostingut, mínimament acceptable, un creixement tal que pugui donar lloc a creació d'ocupació fins el 17 o 18, per tant, això cal tenir-ho clar. Aleshores, jo penso que intentant no ser pessimistes i recollint una mica la reflexió que feies, però jo penso que aquí la reflexió que pertoca és per part dels poders europeus, bàsicament, i de la FMI, fins a quin punt un excés de retallada afecta de manera inviable el creixement i, per tant, com s'ha de combinar una lògica en què els estats no poden gastar més del que tenen, o en tot cas si ho fan ha de ser amb despeses molt controlades, destinades clarament a inversions o que tinguin un retorn en el curt o llarg termini, però un retorn evident, però mai a despesa corrent. És evident que ha d'haver-hi retallades en aquest sentit, perquè hem estirat més el braç que la màniga, però no fins al punt que en aquest moment estem en un cercle viciós i perniciós en el qual jo no m'acabo de creure. Aquest missatge de que en un any podem créixer, mentre anem fent retallades i pujant impostos que acaben lastrant l'activitat productiva i disminuint la capacitat d'adquisitiva de la ciutadania.
Senyora Alsina. I
jo ja deixava parlar els entesos primer, perquè com sempre dic, el meu és la veu del carrer, no en tinc ni idea d'economia.
Però vostè també és un agent social, vostè,
però,
també.
Però, clar, què anava a dir? Al final sembla que hagi d'imparar la lògica, i la lògica hem estat dient des del primer moment, no? Quan estàs tallant totes les ales a tot allò que pugui favorir aquest creixement, és molt difícil que la gent es recuperi, i això és el que la gent de peu i de carrer ha vist des del primer moment, no? I dintre del món social, què et diré jo? Si la primera a qui s'ha d'ajudar és en aquells en què estem ajudant, hi ha tanta necessitat, si des d'aquí se'ns retalla, si costarà moltíssim, estem empobrint el país. I aquesta pobresa creixent que ve, però vaja, que se'ns està manifestant a cada dia a totes les entitats que estan treballant-hi, costarà molt erradicar-la. O sigui, necessitarem una bona empenta perquè aquest país creixi d'una vegada, però clar, com deia el Josep Maria, o sigui, és que mira que més optimista que jo, i m'agrada ser clar, optimista, però ostres, donem sortides, si tanques totes les sortides, això no anirà amunt. Hem de deixar alguna sortida i hem de propiciar que això hi sigui. O si no, serà molt difícil.
Ya, lo que pasa es que debemos tanto, esto es como, esto no difiere de una economía particular, es decir, si estás tan endeudado y tienes que estar pagando las deudas, pues no puedes invertir en comprarte el nuevo televisor o las nuevas tal, o pagar el no sé cuánto.
Sí, pero hem de buscar una font d'ingrés perquè pugui pagar aquest deute.
Tienes que atajar absolutamente el déficit. Entonces, claro, hay dos cosas, dos reflexiones al entorno de usted que me parecen muy importantes. Decíamos, hombre, ya está bien que se vea en positivo un 0,8 de crecimiento, en positivo, porque claro, hay que decirlo, el crecimiento positivo, porque ahora los economistas, yo no soy economista, ¿no? Es decir, además me sabe muy mal determinadas, retorcer el lenguaje diciendo crecimiento negativo. No, mire usted,
sí,
esto no es crecer, esto es decrecer. Vamos,
es al contrario, precisamente, ya entenderemos.
No, pero queda mejor eso del crecimiento negativo, que suena menos duro. No, mire usted, decrecer y tal. Pero, y decía José María, no, claro, es que se crecerá poco y tal el empleo. Claro, es que estas reformas que se están haciendo por parte de los gobiernos, que ya se empezaron con el gobierno anterior y que han continuado ahora, es para que cuando estemos en la línea de salida podamos ir más rápidos. Claro, es verdad, si yo crezco solamente un 0,8, tradicionalmente la economía española no ha generado empleo, que ese es el drama, para mí es el drama fundamental, los casi 6 millones de parados, pues no empezaremos a crear empleo hasta que crezcamos en torno al 2,4. Si es como siempre. Con lo cual, claro, estamos en el 0,8, hasta crear empleo no estamos en el 2,4, pues nos falta mucho tiempo para poder salir del hoyo, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que se aceleren las reformas y que esas reformas nos permitan, en vez de crear empleo a partir del 2,4% de crecimiento, que lo podamos hacer pues a partir del 1,8, del 1,7, porque así iremos muchísimo más rápido.
Pero la cuestión es cómo hacer las reformas sin perjudicar a los sectores más vulnerables.
Entonces, si nos fijamos en todas las reformas, como decía muy bien Francina, es decir, hemos tocado pues cosas tremendamente sensibles de la ciudadanía, ¿no? Han tocado cosas tremendamente sensibles, nos han frito a impuestos absolutamente, y sin embargo hay una cuestión que no se toca, y es la estructura del Estado. Es decir, estamos pasando de un Estado del bienestar al bienestar del Estado. Hombre, ya está bien.
Doncs caldria aquesta reforma per aprimar l'administració, per exemple.
Efectivament.
Aquestes despeses superflues.
Efectivament.
A veure si es fa, doncs. Sí. Un apunt crític també del senyor Salido a les polítiques
sí,
del govern.
Sí, efectivament, perquè, és a dir, el que costa d'acceptar és que amb una crisi com la que tenim, que mai a la vida ens podíem haver imaginat que tinguéssim, malgrat això, l'Estat continua generant greus ineficiències, tant en el sentit de mantenir inversió... És a dir, arriba un moment que persones, diguem-ne, de mentalitat moderada, jo me'n sento i tot plegat, a vegades jo públicament he dit, escolta, jo estic esperant que Alemanya intervingui a Espanya, perquè clar, és a dir, el que no pot ser és que en un moment com aquest d'aquí es continuïn invertint quantitats ingents de diners en construir un AVE que portarà 10 persones a l'any, 10 persones al dia. És a dir, hi ha certes inversions que són altament ineficients i que en aquest moment no es podien permetre. I això continua passant. Moltes infraestructures. I no només això d'aquí, sinó que a més hi ha tota la duplicació de serveis de l'administració entre l'Estat i les comunitats autònomes, per exemple, que en el seu moment es va acceptar perquè se suposava que érem rics, però que, curiosament, en aquest moment, quan es parla que s'han d'evitar les duplicitats, que dius, i ara, ha fet falta una crisi, per això d'aquí, s'aprofita políticament per tornar a una centralització, quan el que caldria fer, senzillament, clar, o sigui, el que no pot ser és que l'Estat s'hagi descentralitzat, però que l'administració central continuï tenint els mateixos funcionaris i inclús hagi crescut. Això no té cap sentit.
No.
I el problema és aquest tipus de reflexions, que les podem fer des d'aquí, des d'altres llocs de la geografia espanyola no es fan. És a dir, són o com un tabú, o no entenc el motiu exactament, però fins i tot en àmbits acadèmics no hi ha reflexions d'aquest tipus. És a dir, en aquest moment tothom accepta com un dogma de fer que si s'ha de retallar vol dir que s'ha de tornar a centralitzar, cosa que no acabo d'entendre. En algun cas potser sí, cal analitzar els temes, no? Però en general hi ha uns dogmes de fer que penso que en aquest moment no van a favor ni de la serenitat ni de l'eficiència de l'Estat.
No, el número de funcionarios a nivel del Estado ha decrecido, ha disminuido, donde ha aumentado exponencialmente es en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Es decir, que el número de funcionarios.
Sí,
el sector público, no los funcionarios de carrera, que esos no han aumentado porque están congeladas las oposiciones en todas partes, pero sí la contratación de personas en el sector público fundamentalment el gran creixement ha sigut en les comunitats autònomes i ajuntaments, no en l'administració.
Sí, clar, perquè les comunitats han adquirit noves competències, però l'Estat ha deixat de tenir competències i ha mantingut la seva estructura de funcionariat.
Aquí em sembla que el senyor Canyelles plantejava molts temes relacionats amb la manera de contenir el dèficit i de millorar la situació econòmica que té doncs, aquestes implicacions polítiques, no? com és el gran dilema de la cohesió entre les administracions i les competències aquí també. Toquem temes també sensibles.
I despeses que potser no tocaven. I en canvi s'han retallat altres coses que no es tenien que haver tocat mai.
Mm-hmm. No, hi ha estructures molt importants. Ell deia les estructures, per exemple, acadèmiques. Nos podemos permitir tener, no sé quantes hay, però en Catalunya 30 facultades de Derecho? Pues seguramente no. Segurament no. Mm-hmm.
Bé, senyors, en els temes econòmics hi ha una notícia en principi esperançadora i és que el govern espanyol i el PSOE han pactat reformar la llei per evitar desnonaments. Ahir va haver-hi una important reunió entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i la portaveu socialista Elena Valenciano i anem en aquesta direcció.
Mm. Tant de bo tenia que haver arribat abans. Mm-hmm. Tant de bo, i això es tiria endavant. Vull dir, tenim aquella ILP que volíem portar perquè, a més, tenim que fer, no?, lo de la dació de l'habitatge en pagament, perquè és vergonyós la situació que ha passat en aquest país nostre, que no ha passat enlloc més d'Europa, ni passa enlloc més.
També hem de dir que no és la primera vegada que hi ha desnonaments, que n'hi havia abans, també.
El tema de les subprimes és exactament el mateix. És a dir, esto es conseqüència de les subprimes.
Però enlloc més se't queda en el pis i tu no segueixes lligat en aquella hipoteca.
Sí, no, aquí. En Europa sí. En Europa,
jo tenia entès que era l'únic país d'Europa que passava això.
No. Però és una injustícia en el moment en què ens trobem.
No. Sí. I a més és allò d'augmentar la pobresa, perquè famílies senceres o gent gran, a mi és que l'ànima se't trenca quan penses persones grans que te les treuen de casa seva i on van a parar si no tenen res més? Sí, és un augment de serveis socials, és un augment... Sí, per l'Estat és molt més despesa això, que no aturar-ho i anar pagant aquell
almenys
lloguer.
Almenys assumir aquell lloguer durant un temps.
Yo creo que el problema, efectivamente, no es el desahucio, ¿eh? No es el desahucio. El problema es si por comprarte un piso mediante una hipoteca, cuando no puedes pagar la hipoteca, no solamente tienes que darte el piso, sino que quedas endeudado muy por encima del valor del piso.
20 años más y sense el pis y al carrer.
El desahucio, porque evidentemente en cualquier país civilizado el desahucio...
Es una figura jurídica que existe.
Claro, frente a la persona que no paga, pues es evidente porque el propietario del piso que se lo vende a fulanito de tal y luego no le paga, pues ¿qué tiene que hacer? Pues desahuciarlo, es evidente. O sea que el problema no está ahí. El problema, por tanto, ni siquiera es una reforma de Código Civil. Es decir, cuando el Código Civil dice que el deudor responderá con sus bienes presentes y futuros, con todos sus bienes. Incluso eso puede estar ahí. Lo que hay que regular, que es, yo también digo como Francina, se podía haber hecho mucho antes y haber previsto esta situación, es justamente la dación en pago y el prohibir que la valoración de los inmuebles a los efectos de la hipoteca pueda ir más allá de un valor pues del 60, del 70, del 80%. Claro, lo que no puede ser es que un piso tú comprabas un piso que valía 100 y te daban 130 hipoteca. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Entonces, afortunadamente, si eso se corrige, tiene que ir por esa vía.
Senyor Canyelles.
No sé, i el que és trist és que això està passant, en aquest moment s'ho estan plantejant, per la pressió dels jutges. És a dir, jo penso que l'aprofundiment de la democràcia demana que la política, els polítics, siguin sensibles de veritat a les necessitats i opinions de la població, no? A vegades no fa falta fer gaires eleccions o sondejos, el que sigui, perquè a vegades és prou evident, no? I caldria un mínim de sensibilitat i crec que un sentit acurat de la democràcia ho demana. I en temes com aquest d'aquí, home, ja fa mesos. Jo crec que el PSOE va perdre una oportunitat, eh? Si el PSOE creu que és un partit doncs, progressista, va perdre una gran oportunitat i, curiosament, ha de ser ara el PP que li ha de solucionar el tema aquest d'aquí. Però és una llàstima també que s'hagi hagut de fer això per la pressió, no de la ciutadania, no, que evidentment que era un problema, per la pressió dels jutges al final, que han plantejat doncs, de manera important el Consell Judicial de dir, escolteu, no podem estar aquí aplicant una llei que ens posa permanentment havent de fer fora gent de casa. I finalment, si han vingut... Bueno, si han vingut, ja veurem finalment com queda aquesta reforma, però bueno, alguna solució sí donarà. però bueno, acabaríem tornant a parlar del primer punt, de tot el tema de la crisi econòmica i del paper aquí de les entitats financeres, de les responsabilitats que hi tenen, i per tant que no només és un tema que hagi de solucionar l'administració, canvis de lleis i altres temes, d'altres responsabilitats que aquí caldria...
Lo que pasa es que esto ha sido un mal ejemplo, ¿no? Es un mal ejemplo de gestión financiera que ya viene de antiguo. Es decir, que esto, si nos tenemos que remontar en el tiempo, en Estados Unidos, hace muchísimos años, que ya precisamente la subprime, estas hipotecas muy por encima del valor del inmueble, ya se hizo para conseguir ese, el sueño americano. Dice, oiga, mire usted, si resulta que las clases más pudientes tienen una casa con piscina y tienen coche y tienen no sé qué, oiga, pues eso hay que irlo trasladando a las distintas ámbitos sociales. Entonces, forma de hacerlo, pues si uno no tiene recursos, dice, oiga, pues aquí tiene los recursos. Pero usted con esto se empeña para toda la vida. Y se empeña con estos recursos, con los presentes, con los futuros, con los de sus hijos.
Pero aquella letra petita que no es...
Claro, y entonces, claro, eso que ha sido pues bien acogido porque daba la sensación de un crecimiento, de un confort, de un establishment social estupendo, pues claro, acaba en fracaso absoluto y un desastre social como el que tenemos
hoy. Un intent d'igualar més les classes de la població.
I saps casos...
D'ahí viene, d'ahí viene.
Per exemple, però saps casos ara de famílies que se'ls hi han quedat al pis, s'ha subestat per la meitat de lo que ells es van empenyar, com que la persona segueix encara endeutada 20 anys més, tot i que havia pagat 10 anys d'hipoteca, però encara està endeutada 20 anys més, no tenen el pis, i a més, ell no pot treballar legalment perquè tot el que li entra en el banc li estan segrestat.
Està embargat, està embargat per pagar les deudes.
Per tant, estem afavorint una economia submergida perquè aquesta persona va treballant en negre, clar, no està declarant una seguretat social... Claro.
No sé cómo se hace, pero la Asociación de Inspectores de Hacienda
es una embolica que porta a las malas prácticas.
Sí. Però és un seguit de mala pràctica per una història que el banc, aquell mateix pis que ell va valorar amb un preu X, ara li ha valorat a la meitat. I a més entenc que esta
persona... No, ahora se lo ha valorado bien, lo que pasa es que entonces se lo...
Per sobre.
Se lo ha valorado muy por encima de su valor, claro. Y encima ahora ha bajado el mercado de la vivienda, por lo que valía 600 menos el 20%. 20% o el 30%.
Clar. I el preu que s'ha subestat ha estat a la meitat, però aquesta persona segueix enganxada quan i en el seu cap no entra. Si hem estat pagant 10 anys d'hipoteca. On ha anat a parar tot això? Enlloc? Tu segueixes enganxat.
Avui compartim la tertúlia amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido, i amb el promotor de Responsabilitat Global, Josep Maria Canyelles. Parlem, si els sembla, de les eleccions als Estats Units, ja dos dies després i confirmada la victòria de Barack Obama. Quina interpretació fan del que ha passat vostès?
Bueno, yo de lo que ha... Yo no sé si... yo, evidentemente, hacer el análisis político internacional de Estados Unidos es muy complejo. Porque hay cantidad de vertientes y hay cantidad de cosas. Yo lo que diría que van a pasar, o de hecho estas elecciones nos ponen frente a tres o cuatro cuestiones. Por parte del señor Barack Obama, en primer lugar, que va a tener un problema. Va a tener un problema para controlar ese déficit y tal, porque no controla la Cámara Baja. Por tanto,
Cámara de Representantes, el nuestro Congreso.
Efectivamente, la Cámara de Representantes no la controla y, por tanto, le van a tumbar todos los inventos. En segundo lugar, que encubre nuevamente una política superintervencionista del señor Barack Obama frente al sueño americano. Es decir, que Estados Unidos, que por definición era un país tremendamente libre, en donde la gente asumía personalmente las responsabilidades, etcétera, va a pasar con las políticas del señor Obama pues a un país subsidiado, de gente pues pendiente de los subsidios, pendiente de las subvenciones, etcétera, lo cual para mí es una mala noticia, ¿no?
També la reforma sanitària, aquesta que generalitza l'accés a la sanitat, també la veu malament vostè?
No, vamos a ver, porque es que no es una reforma sanitaria al estilo nuestro, no, que decir, la gente que no equipare...
Clar, tots veiem molt que generalitzi l'accés a la sanitat pública.
La seguridad social en los términos que la tenemos en Europa no es esto, es decir, que es una cosa muy distinta, es obligar a que todo el mundo esté asegurado para tener acceso a la medicina, es decir, que son cosas muy distintas, Entonces, a mí me parece que es una de las cuestiones fundamentales todos los ciudadanos de los países del primer mundo, del segundo y del tercero, tengan garantizada la sanidad. Y esto es una de las cuestiones que a mí me parecen absolutamente, absolutamente...
Un derecho universal.
Y me da igual el modelo. Es decir, me da igual que el modelo sea público, me da igual que yo tenga que asistir a un seguro y que la prestación sea privada. lo único que quiero es que sea atendido, la persona sea atendida de la manera más eficiente y de la manera económicamente más rentable para los estados. Es decir, yo pido esos principios de la sanidad. Si eso es así, bienvenido sea, ¿no? Y luego, lo que también encubre es que el señor Obama es como una buena parte de la izquierda que va contra los principios tradicionales de Occidente. Es decir, bueno, pues esto es lo que pienso yo, ¿no?
Això ho veiem així des d'Europa, però als Estats Units el vot a Barack Obama i als demòcrates és molt variat. També hi ha gent de dretes que el vota. Sí, sí, sí. Allà és una altra història.
Eso con respecto al señor Barack Obama. Y con respecto a los resultados del señor Mitt Romney, yo creo que hay dos cuestiones que le han llevado al desastre. Es decir, a no ganar las elecciones, porque para ellos no ganar las elecciones después de haberse gastado ese pastizal enorme en campañas electorales.
Eso pasa siempre.
Es otra inmoralidad, que a mí me parece otra inmoralidad. Pues, en primer lugar, está el tema de los vaivenes políticos. Es un hombre que a lo largo de toda la campaña ha venido... Primero ha cometido errores de bulto. Es decir, errores de bulto me refiero a errores de colegio, ¿eh? En segundo lugar, vaivenes políticos. Ahora pienso blanco, luego pienso negro, luego ahora gris, ahora no sé qué. Y tercero, la gran influencia que ha tenido ahí el Tea Party, que evidentemente le ha presionado a tomar posiciones que a lo mejor él no defiende con cierto convencimiento. Y por tanto, eso es lo que le ha llevado al fracaso. Eso es mi opinión.
Per cert, que al final, amb vots populars, també va guanyar Obama, tot i que ahir a aquesta hora no ho teníem clar. Finalment sí que la victòria ha estat total de Barack Obama. Sí, senyor Canyelles, més anàlisi, si pot ser breument.
Sí, com a reflexió molt, molt, molt sintètica, una mica la imatge que queda ara després d'aquests dos dies, el Partit Republicà necessita repensar-se absolutament. Absolutament. Penso que això és un cataclisme que no s'esperaven. De fet, esperaven, suposo, que poguessin arribar a guanyar, tenint en compte la situació de crisi i les dificultats que ha tingut el president Barack Obama. I a més, crec que les claus de l'anàlisi, i ara també es comentava, ha estat la excessiva dretanització, que en clau europea em sembla bàrbara, i tot el tema de quina manera s'han oblidat que els Estats Units és una societat multicultural i multiètnica. I la prova és que tots els col·lectius hispans, negres, joves, tots han votat majoritàriament Barack Obama, i per tant aquí hi ha un problema de realment quin és l'espai que ocupa aquest partit, que s'ha deixat influenciar, com bé deia el professor Salido, pel Tea Party. És a dir, penso que aquí hi ha una incapacitat. És a dir, un polític, si hi ha una cosa que sobretot ha de fer, és entendre la societat en el seu moment històric.
A més, sembla que des dels republicans li estan demanant responsabilitats ja a Romney, als diferents sectors, al Tea Party perquè ha estat massa centrista en alguns moments i al sector més centrista perquè s'ha acostat a la dreta o a l'extrema dreta. Bé, en tot cas, les anàlisis es faran i als Estats Units sembla que els partits tampoc s'enfonsen. Vagin a saber vostès d'aquí 4 anys o d'aquí 8, pot haver-hi una victòria republicana perfectament.
Hay una cosa que és molt evident i és que si mires la financiació de les campanyes electorals, en ambos lados hay archimillonarios, o sea que...
Sí, sí. I ens deia Arcadi Oliveres que són els mateixos, els que financen unes i les altres.
Tanto en los demócratas como en los republicanos hay archimillonarios. O sea, que la diferència no és tanto como los partidos de aquí de izquierda o derecha. Sí.
No, i a més a més, la sensació que jo, tal com anava sentint les cròniques que es feien des d'Estats Units i sobretot la nit aquesta, no, és, ostres, quina polarització més autèntica, però et fa la sensació d'una societat molt fragmentada. Que jo pensava, quina feinada pot arribar a tenir ara el Barack Obama, saps, quan va tenir els resultats a la mà, que va dir que li oferia la seva mà a Romney per tirar endavant i construir tal, vaig dir, on dia la de ciment que necessitareu per poder anar unint tota aquesta fragmentació que pel vostre cap de pardals heu a més fomentat o encara heu fet més durant aquesta campanya, perquè ha sigut molt, molt bàrbara. O sigui, a mi des d'aquí em semblava de dir, estan portant les coses a un extrem que després que hi hagi reconciliació, això pot costar molt.
El president dels Estats Units té alguns poders, fins i tot per sobre de les cambres legislatives, però determinades lleis, determinats projectes sí que necessiten de l'aval d'aquestes cambres, on, per cert, no hi ha una disciplina de partits com aquí, no. També s'ha de dir això, és a dir, que la majoria republicana també és relativa en aquest aspecte.
Segueix...
Hi ha molta transversalitat. El representant del distrito i tal és molt important, perquè sí.
I em segueix sorprenent que davant d'un problema important del país se sigui tan sec de només per fer-li la guitza a l'altre no ho tiro endavant. No. O davant d'una reforma que pot ser bona per la gent, no
a mi, de totes maneres, el poble americano me parece un gran poble. Eh?
Decir, doncs... doncs molt bé.
Que domini el seny amb ells, votin, no? Que domini el seny.
Tenen les seves mancances, però des d'aquí sempre ens emmirallem en el seu model democràtic, on, per cert, més d'un centenar de propostes les van votar en referèndum coincidint amb la jornada electoral. D'això podíem prendre nota, no només nosaltres, sinó tots els països europeus. Ho deixem aquí. Només una pregunta final. Si vol contestar algú en nom de tots, com creuen que anirà la campanya electoral que comença aquesta mitjanit?
Serà la més interessant dels últims 30 anys, sens dubte.
Hombre, jo crec que si serà molt dialèctica, sobiranisme, no sobiranisme, o hi haurà debats multilaterals?
Hombre, yo creo que en las noticias de hoy el señor Mas ya empieza a plegar velas. No sé si por los fracasos de Rusia y de Bruselas del otro día, en el sentido de decir, oiga, pues mire usted, si no me dan eso, por lo menos que sea como Copenhague, que sea como Dinamarca o que sea como Austria. Ja empezava a plegar velas.
No començarem ara a discutir
sobre
afinitats.
Ara no és el referèndum. Recordem que ara estem escollint un partit, no estem fent el referèndum.
Un parlament, sí, estem escollint. Exacte. Un parlament que elegirà president.
Exacte.
Bueno, veurem què passa després. Els partits polítics, ja lo veremos, segurament sobre independència sí, no, ja el referèndum, sí, referèndum, no, perquè clar...
Sortirà moltes mentides com les que estan
sortint.
I de la por i les amenaces.
Ho deixem aquí. Discutirem un altre dia, sens dubte, perquè tenim tota la campanya per endavant. Gràcies, Francina Alsina, José Luis Salido i Josep Maria Canyelles. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
De seguida, els titulars que ens porta la Sara Cruz, després el comentari del bisbe Sebastià Taltavull. També tindrem més temes, com el plusvàlua del primer cafè i nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló, també l'espai aniversari Hipercor. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El Partit Popular i el PSOE volen reformar la legislació per mirar d'aturar l'onada de desnonaments que es viu a Espanya. Per aquest motiu, ahir es van reunir la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i també la vicesecretària general del PSOE, Elena Valenciano. L'objectiu? Pactar canvis en la llei per impedir que els que no poden pagar la hipoteca perdin la casa. D'aquesta reunió en va sortir l'acord entre el govern central i el PSOE en abordar de manera urgent una reforma legislativa per evitar-ho. I Espanya no complirà els objectius del dèficit, segons la Comissió Europea. Brussel·les rebaixa les previsions econòmiques del govern espanyol i pronostica que l'economia caurà un 1,4% l'any que ve i també ho farà el 2013 i que no començarà a créixer fins al 2014, que ho farà només en un 0,8%. Amb aquests números a la mà, Brussel·les haurà d'aclarir ara si pensa proposar al govern espanyol noves mesures d'austeritat en el que seria un nou pas cap al rescat. I el Consell d'Administració del Grup Aeronàutic International Airlines Group, format per Iberia i British Airways, es reuneix avui per decidir si llança una OPA sobre la totalitat de les accions de la companyia catalana Vueling. El grup ja té en les seves mans un 45% de les accions de Vueling, però ara es planteja quedar-se'n al control absolut. En esports, el Barça va caure ahir al camp del Cèltic per 2-1 i la classificació pels vuitens de la final haurà d'esperar. Tot i aquesta desfeta, el Barça continuarà com a líder del grup G amb 9 punts, segon és el Cèltic amb 7. I d'altra banda, el València va trigar poc més de 20 minuts en desinflar el Bate Borisov, superioritat manifesta dels de Pellegrino, que van liquidar el partit abans de mitja hora de joc per acabar guanyant per 4-2. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Sense incidències al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquests moments. Així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació, com sempre, quan siguin 9:45.
Ràdio Estel. L'autoritat pública, que té el seu fonament en la naturalesa humana i pertany a l'ordre preestablert per Déu, si no s'esmerça a realitzar el bé comú, desatén el seu propi fi i per això mateix es deslegitima.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un pernil ibèric per 119 euros la peça de 7 a 8 quilos.
De regal, 6 ampolles de Rioja Reserva Vinyalbina.
I selecció de marisc a 9 amb 80 euros al quilo, caixa o peça.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte per Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Les 9 i 6 minuts, comencem ara Plusvàlua del Primer Cafè, un espai que fem els dijous, ja ho sabeu, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Dijous passat va ser festa i, per tant, fa dues setmanes que no us acompanya aquest servei, molt útil, segur, per a tots vosaltres. Ja sabeu que podeu participar i avui parlarem de la telefonia mòbil sobre les consultes i les reclamacions més habituals. I ens agrada saber si teniu vosaltres, amics oients, consultes o dubtes que ens vulgueu comentar en directe aquí en el programa. Podeu trucar-nos al 93 409 27 72, 93 409 2772. Ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Hola, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Aquest vespre a les 8, com cada dijous.
Com cada dijous,
hi ha programa.
Programa Plusvàlua.
Bé, molta gent doncs decideix canviar d'operador o sol·licitar la portabilitat del número de telèfon mòbil, però de vegades es troba que el nou operador li va donant llargues i no li activa la línia. Ens preguntem avui què podem fer en aquests casos, o quan alguna persona es compra un mòbil de contracte i al cap de 3 mesos li roben i després el dona de baixa, però es veu que algú ha fet trucades a l'estranger i la companyia li reclama els diners. Si això s'ha de pagar o no, també ens ho preguntem. Tot això ho intentarem resoldre, així com altres qüestions, en aquesta ocasió amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià. Senyor Melià, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, hem sentit casos on l'usuari ha estat canviant d'operadora sense el seu consentiment. Què hauria de fer en aquesta situació?
Bé, el cas aquest que plantegeu és que és el que es coneix com a slamming, tècnicament, diguem. I això és el que aquesta pràctica descriu el canvi de companyia d'operador sense l'autorització del client i normalment fent servir doncs, diguem, tècniques o pràctiques doncs, fraudulentes. Aquí cal tenir en compte una qüestió molt important, que és que els operadors no poden accedir a la línia d'un usuari sense el seu consentiment express i inequívoc. Per tant, és l'operador el que ha d'acreditar que aquesta alta en aquest servei s'ha fet d'aquesta forma, amb aquest consentiment.
És a dir, que no es poden fer els bojos, no?
No.
Quan de cop i volta rebem una factura d'un altre operador,
Exacte, és a dir, si hi ha un servei o en fi, una facturació que es pretén carregar amb un usuari i aquest usuari no n'és conscient que hagi contractat, és l'operador el que ha de provar que hi ha hagut aquesta alta, i aquest consentiment s'ha de, diguem, obtenir per part de l'usuari. Hi ha diverses opcions. Pot ser, doncs, per exemple, si s'ha fet la contractació a distància, amb un contracte celebrat mitjançant firma electrònica, o bé també amb una gravació, és a dir, si s'ha fet, per exemple, el contracte per telèfon, pot haver-hi una gravació de la contractació celebrada per telèfon.
I la gravació de veu ja és contractual.
És a dir, si hi ha el consentiment, si durant la contractació l'usuari manifesta clarament, doncs, la seva voluntat de contractar, doncs evidentment també seria vàlid. O bé, doncs, el contracte, diguem, de tota la vida firmat per escrit en paper i que la companyia, doncs, el tingui en el seu poder.
Una altra preocupació molt habitual com a usuaris de la telefonia mòbil és com hem de fer per reclamar, perquè a vegades sembla que per molt que diguis, per molt que protestis, no se't faci cas.
Sí, aquesta, diguem, que és una queixa força habitual, que moltes vegades amb els problemes que tenim en relació amb la telefonia mòbil no acabem de trobar la via o la persona o la forma, doncs, de...
Sembla com si ens unguéssim contra una paret constantment, no?
Exacte. Bé, aleshores, totes les normatives de consum, incloent també el codi de consum, han inclòs o inclouen l'obligació que aquestes companyies disposin d'uns serveis d'atenció al client. I no només això, sinó que en el cas de serveis bàsics com és aquest, estem parlant d'un servei que es considera bàsic, el servei de les comunicacions, doncs les companyies han de tenir un servei telefònic gratuït per reclamacions relacionades amb el contracte. I, a més, doncs, qualsevol reclamació que s'adreci en aquest servei d'atenció, la companyia ha de donar un número de referència a l'usuari que permeti fer un seguiment d'aquesta queixa o d'aquesta reclamació, i, en el cas, doncs, que no prosperi, pugui, doncs, presentar aquesta reclamació amb aquesta referència, doncs, en els organismes competents. També hi ha l'obligació, evidentment, d'atendre immediatament al consumidor, sense demores, sense esperes. El tema, doncs, també de que un altre dels problemes, que normalment truquem als telèfons d'atenció i hi ha una màquina, no?, que ens va donant diverses opcions. Això, evidentment, és possible, perquè, doncs, també és cert que les operadores reben milers, fins i tot milions de trucades, i tenir una atenció personalitzada des del començament de la trucada és molt complicat, seria molt difícil, però sí que al final, en algun moment, s'ha de poder parlar amb algun operador, amb algun tècnic, amb alguna persona de la companyia en la qual puguem doncs, transmetre quin és el problema.
Sobretot en el cas de queixes, no?
Sí, exacte.
O reclamacions, perquè a vegades et resolen les coses abans, però si és un cas personal o particular, necessites parlar amb algú.
Sí, perquè a més és que les casuístiques són molt, exacte, molt diverses, no? Recordem també l'obligació per part d'aquestes companyies de serveis bàsics de tenir una adreça física a Catalunya, una oficina per atendre els clients, per aquelles persones que, doncs, vulguin establir aquest contacte personalitzat, no a través de mitjans com pot ser el telèfon o internet. L'obligació també de respondre en el termini màxim d'un mes. Això no vol dir que la resposta hagi de ser
positiva,
diguem, positiva, però sí que hi ha d'haver aquesta resposta en el termini d'un mes, a partir del qual, si no estem, doncs, satisfets amb la resposta que ens dona la companyia, ja ens podem adreçar als organismes de consum.
Com que en el moment de contractar un servei de telefonia mòbil, senyor Melià, ha d'estar tot ben explicat, com el termini de la connexió inicial o el període de contractació, etc. No, ara no recordo si ho ha dit abans, però una cosa important és no signar documents en blanc.
No, aquí hi ha una cosa en relació al que comentàvem al començament, de les contractacions no sol·licitades o que no queda prou clar que l'usuari tenia la voluntat, que és el fet de aquestes pràctiques que fan servir les companyies, que és, per exemple, les visites que a vegades podem rebre fins i tot al domicili, de representants o de comercials de companyies també telefòniques oferint-nos en fi, unes condicions molt bones per contractar el telèfon mòbil, potser associat a altres serveis, que, en fi, amb unes promocions doncs interessants de preu i tal, o bé també a través d'altres mitjans com pot ser el telèfon, que òbviament és una altra de les coses que també genera moltes queixes, el fet de que ens truquen a casa fent-nos ofertes.
La pressió constant és...
Pressió, exacte, no? A vegades fins i tot amb hores, en fi, a la nit, no? Que dius, home, a partir de certes hores
sí,
ens hauríem
urgent,
de deixar tranquils
però...
a casa, no?
Sí, sí.
Doncs això, en aquests dos mitjans, és a dir, tant la personalitzada en el domicili com a través del telèfon, és on hem d'estar doncs, molt atents i pensar-nos molt bé el que diem, el que, diguem, si és que donem el nostre consentiment amb alguna cosa, que sapiguem molt bé què és el que estem donant, i en tot cas, en cas de dubte, doncs no signar res o no donar el nostre consentiment i demanar un període doncs, de reflexió. Recordem que en aquests dos casos, això és molt important, tant amb el cas de la visita domiciliària o una visita d'un comercial al domicili o per telèfon, en els dos casos, tenim, en el cas que haguem contractat per aquest mitjà, tenim 7 dies per desistir del contracte.
És a dir, que
ens
podem fer enrere.
I ens han de donar un document de revocació. Això és una qüestió important, que quan ho fem, si en algun cas ens hi trobem, recordem que hem de demanar aquest document de revocació o bé, és a dir, que hi hagi algun lloc en algun dels papers o així que hi hagi aquest dret doncs perquè puguem desistir del contracte en el termini de 7 dies.
Però el termini existeix, 7 dies,
7 dies.
Des del moment de la contractació per desistir. Queda clar que això...
Que per cert, això sembla que s'ampliarà amb una directiva europea, s'ampliarà, es parla de fins a 14, doblarà a 14 dies.
Molt bé, això és important perquè potser en calent doncs fem coses que després ens en penedim.
Tenim una trucada, ens truca Pere de Santa Maria de Torelles. Senyor Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, jo tinc un programa amb les factures de mes d'octubre i novembre de telefònica. Resulta que vaig enviar uns missatges a l'estranger, a Escòcia concretament, 5 missatges, i al mes d'octubre em vam cobrar 25, perquè venien duplicats, però una barbaritat. I al mes de novembre em vaig enviar 2, a la factura del mes de novembre, i me'n cobren 6. Jo he reclamat 1.004, he trucat 4 vegades, la primera vegada m'han dit que sí, que la reclamació era correcta, i que em tornarien 7,8 euros, quan en realitat són 12 euros els que m'han de tornar pels missatges duplicats. Uh-huh. Vaig tornar a trucar dient que no era correcta la xifra aquesta, i al final no m'han dit res. M'han tornat només els 7,8 euros i ara a la factura de l'Eman torno a trobar que hi ha missatges duplicats. Com que he trucat 4 vegades al 1.004 i aquesta gent no em soluciona res, perquè aquesta gent no saben bé què diuen o què han de solucionar, em preguntaríem què puc fer per reclamar aquests diners i aquestes duplicitats que m'han fet a la meva factura. Uh-huh. Com s'hauria d'arreglar això?
Moltes gràcies, senyor Pere. Si li sembla, ens escolta a través de la ràdio, escoltarà la resposta que li donarà Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia.
Molt bé, perfecte, gràcies.
Bé, en aquest cas, el que ha fet doncs aquest senyor és correcte, ha fet una reclamació que sembla que ha estat atesa parcialment per part de la companyia, però no... Totalment. Aleshores, si ja està tancat el tema per part de la companyia, en el sentit que ja no vol revisar més el
I
seu cas...
I ell no està d'acord, perquè
segueix,
ja han pagat sense, menys
exactament.
Del que
correspon. I a més, cada mes continua
si
igual.
Si té, en fi, alguna acreditació, alguna justificació, o, en fi, qualsevol document que acrediti que tot això, tota aquesta reclamació, pot ja adreçar-se amb un organisme de consum, doncs perquè intentem, en fi, resoldre aquest tema amb la mediació o a través de l'arbitratge en el cas que calgui arribar, tot i que per aquests imports esperem que no calgui arribar en aquest cas.
Però Déu-n'hi-do que enviï 5 missatges i li carreguin 25 i després...
I que a més a més
doble...
truqui i llavors no se li retorni la totalitat, uh-huh. Només una part, és com conflictiu.
Perdoni que vagi més enllà, però per què passa això? Per què pot passar? Se sap quan de vegades hi ha...
No, home, això...
És un error o és alguna cosa més estranya?
Clar, aquí podem ser molt mal pensats o, clar, no estem a dintre del servei de facturació d'aquestes companyies i sabem com ho fan.
No ho dic per part de la companyia, sinó alguna pràctica delictiva, encara que no sigui de la companyia, per cobrar més.
No, a veure, aquí hi ha hagut coses, és a dir, sospites, no? No exactament per aquest cas, sinó per casos a vegades semblants, no? D'això, de serveis, per exemple, amb les trucades, exacte, trucades a l'estranger, o trucades a números de tarifació addicional, coses d'aquest tipus, que també hi ha hagut casos d'aquests, és a dir, que es carreguen més trucades de les que realment es fan, eh? I això hi ha, diguem, queixes o denúncies en aquest sentit.
És que és difícil tenir un paper al costat quan truc durant un mes apuntant totes les trucades que fas i quants minuts duren. Controlar això és molt difícil.
Sí, i el que estava dient és que això sí que hem intentat, doncs, des d'un punt de vista tècnic, parlant amb gent de telecomunicacions i tal, veure si hi ha alguna possibilitat, en relació amb el que dèieu, de fer, per exemple, una manipulació de les xarxes. Mm-hmm. Per
revisar, o potser...
Sí, és a dir, si es pot manipular de forma de que et carreguin coses que tu no estàs fent, no? O que algú entri a la teva línia i que faci això, no? Trucades, o que faci això, diguem, o missatges, sense que tu en siguis conscient. I sembla que això és francament impossible de fer. És a dir, no hi pot haver aquesta manipulació, per dir-ho així, externa.
En qualsevol cas, per tant, sí, el que ens ha explicat Pere és una mica estrany.
És un tema de mala facturació, sí. I que, bé, a més, doncs, si es pot constatar, o si és que, a més, el que li han tornat no correspon amb el que li han de tornar, bueno, és un tema de revisar-ho i si té raó... Doncs que
és a dir, en resum, el Pere el que hauria de fer és adreçar-se a un dels organismes de consum o a través de la vostra pàgina web, www.consum.cat, i posar una denúncia directament.
Sí, sí, sí. Ja dic, amb els antecedents que tingui i entenent que el cas ja, per part de la companyia, diríem que està tancat pel que ens ha explicat.
Avui, a l'Espai Plusvalo del Primer Cafè, parlant sobre la telefonia mòbil, ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra, com ha fet ara fa uns minuts en Pere, podeu trucar-nos al 93-409-2772. Encara teniu uns 10 minuts, però podeu trucar ara mateix. Ens acompanya Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Ja sabeu que consum.cat és el web de referència per informar-se sobre qualsevol reclamació que es pugui fer. L'operador, d'altra banda, senyor Malià, pot modificar les condicions contractuals? És a dir, també té dret a fer, sí, modificacions?
Sí, bueno, hi ha uns certs requisits, és a dir, els contractes només es poden modificar pels motius vàlids expressament previstos en el contracte, és a dir, que ja el contracte ha de preveure els supòsits, i això, doncs, s'han de notificar a l'usuari amb una antelació mínima d'un mes, informant expressament de la notificació, i el dret a resoldre anticipadament el contracte sense cap penalització. És a dir, la modificació dona el dret, per dir-ho així, a l'usuari de que canceli o resolgui el contracte sense cap mena de penalització.
L'altre tema important és quan ens volem donar de baixa d'una línia de telèfon mòbil. Sembla que les traves es multipliquen exponencialment. Com ho hem de fer?
Sí, a veure, això també és un tema que durant molts anys ha generat molts conflictes, de fet en segueix generant, i també des de fa uns quants anys hi ha les normatives estatals i també el Codi de Consum ho ha recollit, una cosa molt important, que és que el procediment per donar-se de baixa ha de ser igual, de complicat o de senzill, que per donar-se d'alta. És a dir, si ens han fet l'alta amb una simple trucada telefònica, el procediment de baixa ha de ser tan senzill com el que ens han fet l'alta.
Sí, perquè a vegades ens diuen...
Una simple trucada telefònica.
No enviar un fax, una carta i totes aquestes coses. Exacte. Que a vegades ens diuen.
Això no es pot fer?
No, és a dir, la norma diu literalment el que us acabo de dir. És a dir,
s'ha de fer el mateix procediment. Clar, en una cosa,
si,
que una altra.
Si tu m'has acceptat una trucada perquè jo contracti els teus serveis, doncs m'has d'acceptar el mateix sistema perquè em doni de baixa. Això és el que diu la norma, en general. I sabem que això, en molts casos, no s'acaba complint així exactament. Bueno, és un tema, doncs, que des dels organismes de consum estem perseguint, perquè, esclar, això és que és una cosa com molt bàsica, no? És un dret bastant elemental, que el que no poden és això, carregar-te amb més obligacions, o obligar-te, doncs, a enviar un fax o a posar-te en contacte amb no sé qui, o fer no sé quina gestió a
través de no sé quin sistema. Exposar les raons de per què els deixes, o aquestes coses, a vegades es fa.
Sí. Una altra qüestió és el que també, doncs, una qüestió que sí que és legal, que són el tema dels períodes de permanència. És a dir, quan, i això és una qüestió que és molt important recordar-la i que tothom la tingui molt en compte. Perquè moltes vegades els usuaris, els consumidors, agafem o ens acollim a ofertes que poden ser molt interessants a nivell doncs, de preu o de les condicions que inclou aquella oferta, però atrets per aquesta oferta no ens fixem en altres qüestions importants. Com pot ser això? I hem de dir que sí que es poden incloure clàusules de permanència. És a dir, una companyia ens pot fer una oferta doncs, molt interessant, amb uns serveis gratuïts durant uns períodes, o amb uns preus molt competitius durant uns períodes determinats, però, per contra, ens obliga a unes permanències. Per tant, això sí que aquí fem una recomanació important, que és que ens fixem molt bé, quan contractem o ens acollim a ofertes d'operadores de telefonia, amb el tema dels períodes de permanència, perquè, si no, després tenim sorpreses. I ens volem donar de baixa, que hi tenim dret i que sempre ens hi podem donar, encara que hi hagi una permanència. Això també és important de recordar-ho. Tot i que, si l'incomplim la permanència, igual hem de pagar alguna cosa.
Molts temes hi hauria aquí per tractar. Els oients saben que en cada cas hi ha centenars de dubtes. En cas de robatori o furt del terminal, senyor Melià, vaig ràpid perquè ens queda poc temps. Sí. Què hem de fer? Ens poden cobrar les trucades realitzades després del robatori? Perquè
no,
això...
En cas de furt o robatori, aquí recordem també que cal informar la companyia, facilitar-li el número de telèfon i el que es coneix com a l'email, que és el número identificatiu que es pot obtenir marcant el teclat de l'aparell, *coixinet06coixinet, repeteixo, *coixinet06coixinet, perquè pugui bloquejar el terminal mòbil i la targeta de SIM. Val? Després, evidentment, és important també denunciar el robatori, el furt o la pèrdua als Mossos d'Esquadra, Aquí aportarem també les dades del número de telèfon i de l'email, aquest que us acabo de dir, i un cop fet això, l'operador ja no ens pot carregar cap trucada d'aquest telèfon o perdut o robat.
Avui doncs, hem intentat resoldre alguns dels nombrosos dubtes que tenim. Per cert, ens poden tallar la línia si no paguem, quan no estem d'acord amb una factura? Pregunta molt concreta.
Sí, a veure, això també tinguem en compte que la normativa el que diu és que si hi ha una reclamació en curs no ens poden tallar el servei, i que només ens el poden tallar sempre que hi hagin dos, han d'haver-hi com a mínim dos rebuts impagats. No, amb el primer rebut impagat no n'hi ha suficient per tallar el servei. Han de ser a partir del segon i que no hi hagi cap reclamació pendent o en curs.
Em sembla, Carla, que avui ens quedem amb ganes de tractar molts més temes que teníem previst. Potser, si et sembla, podem tornar sobre el tema un altre dia, perquè sí. La telefonia mòbil dona per molt.
La telefonia i la telefonia mòbil.
A les dues, exacte.
Dues setmanes.
Vam parlar de la fixa, exacte, sí. I ara de la mòbil.
I a més és un dels temes doncs, que genera també doncs, més consultes i problemes en els consumidors.
Gràcies, senyor Albert Melià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins la propera.
Molt bon dia, gràcies.
Carla, el plusvàlua d'avui, de què anirà?
Avui parlarem de les últimes novetats tecnològiques i digitals i com això ens influeix en el nostre món econòmic. I tenim amb nosaltres el senyor Claudi Cervelló, llicenciat en Filologia i expert en tecnologia.
Que vagi bé el programa. Carla, gràcies. Fins dijous vinent.
Moltes gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del primer cafè amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Inauguració amb l'estrena a Catalunya de Liberal Arts, comèdia dirigida per Josh Radnor i que ha format part de la secció oficial del Sundance 2012. Dissabte 10 a les 8 del vespre a l'Ocine Les Gavarres i dilluns 12 a 2:15 de la nit a l'Antiga Audiència. El mateix dissabte 10, Searching for Sugar Man, documental musical, premi del jurat i del públic al Sundance 2012. A les 10 de la nit, a l'Ocine Les Gavarres i dimecres 14, a 2:15 de la nit, a l'Antiga Audiència de Tarragona. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster.
Ho tinc tot? Esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tavascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquí amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC, la neu més nostra.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què et feliciten a la feina. Quedes amb les teves amigues per parlar, i a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés et compres un pijama moníssim d'èmfasis per només 19 euros.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. Espanya no complirà els objectius del dèficit, segons la Comissió Europea. Brussel·les rebaixa les previsions econòmiques del govern espanyol i pronostica que l'economia caurà un 1,4% l'any que ve i el 2013 també, i que no començarà a créixer fins al 2014, que ho faran un 0,8%. Amb aquests números a la mà, a Brussel·les haurà d'aclarir si pensa proposar al govern espanyol noves mesures d'austeritat en el que seria el nou pas cap al rescat. I el Parlament grec va aprovar ahir les noves mesures d'austeritat presentades pel govern i exigides per la Unió Europea i també pel Fons Monetari Internacional a canvi d'un nou tram d'ajuda financera al país. Aquest paquet de mesures, que inclou des d'acomiadaments de funcionaris fins a retallades de les pensions i el copagament sanitari, es va aprovar per un estret marge, 153 vots a favor, 128 en contra i 18 abstencions. El Consell d'Administració del grup aeronàutic International Airlines Group, format per Iberia i British Airways, es reuneix avui per decidir si llança una OPA sobre la totalitat de les accions de la companyia catalana Vueling. El grup ja té en les seves mans un 45% de les accions d'aquesta companyia low cost, però es planteja quedar-se'n al control absolut. Marxem novament a l'exterior. Continua les tasques de desenrunament després del fort terratrèmol de magnitud 7,5 graus a l'escala Richter que va fer tremolar ahir la costa del Pacífic de Guatemala. El balanç provisional de víctimes continua sent a 48 persones, però la xifra podria augmentar a mesura que es facin aquestes tasques. Hi ha més de 150 ferits i una vintena de desapareguts. I en esports, Bradley Wiggins, el guanyador del Tour 2012, està hospitalitzat després d'haver estat embestit per una furgoneta mentre anava en bicicleta prop de casa seva, a Anglaterra. Una ambulància l'ha traslladat immediatament a l'hospital més pròxim. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle Esplenda, del McLary, un homenatge de màgia a Michael Jackson al Teatre l'Atlàntida de Vic. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, València acull el Congrés Nacional de Pastoral Juvenil. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14, tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica.
I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Bon dia, la Carme ja canta.
Bon dia. Aquesta cançoneta és com t'enganxa,
eh?
És com... És tan mona,
eh? És d'aniversari, de festa i de joia, no?
És alegre, eh? O sigui, és estupenda per començar a donar bones notícies.
Exacte.
Perquè realment val la pena donar bones notícies.
Veiem la Carme i només veiem bones coses.
Aquest matí, per exemple, escoltant la tele, he començat amb els terratrèmols, amb els... Bueno, i dius, com comences el dia? Llavors penses, bueno, però mira, hi ha una altra bona notícia, que és l'aniversari de l'Hipercor, que tot són bones notícies. Recordem d'entrada ja que Hipercor ja ha baixat els preus. O sigui, a banda de totes les bombes que tenim, han baixat els preus. O sigui, que és preu sobre peu més rebaixat, eh? Vull dir que...
Home, jo quan veig aquest 70%, home, és que avui ens ha portat el catàleg tan gran i tan maco, dic, home, Déu-n'hi-do, eh?
La veritat és que és així, eh? Sí. I amb més de 1.500 articles a la segona unitat. Sí. I fins un 35% de bonificació més canviable a la propera compra de l'1 de desembre fins al 5 de gener.
Molt
o sigui
bé.
Que... Ui, me sembla que ens ha encarregat el micro.
Ara li treia, li volia baixar.
Té tanta força la Núria. Escolta, es nota que ja t'has pres el cafè, sí, que tens
ja
tota... Boníssim, aquell cafè que em poseu aquí. La veritat
faltaria,
és que...
Carme.
La veritat que sí. Doncs, bueno, comencem, dispara, comencem amb bombes.
Vinga,
una bona bomba. Una bomba que és menys un 50% amb la segona unitat amb pneumàtics Michelin, de turisme per furgoneta 4x4 Iber, amb tots els pneumàtics, finançament fins als 12 mesos sense interessos. O sigui, qui no canvia els pneumàtics...
Perquè no vol,
no? Perquè no vol. Aquesta bomba, qualsevol no ho diu que no. Sí. Llavors, mira, per nadons, una altra bomba, que és en carrosseria d'automòbil, seient elevador Babi Buto, grup 1-2-3, abans 75 euros, ara 49,95. En cotxe Trio Enjoy, 3 peces, 299. Bressol per viatge, 39,95. Sac de nadó per cadira de passatger, disponible en 4 colors, 24,95. O sigui, això és perquè els nens vagin còmodos, segurs i a la moda, perquè en colors i amb seguretat, que és l'important. Bueno, continuem amb bombes. La bomba de la novetat exclusiva Hipercor, de 7 de dues olles super, Rapid Monix, abans 69, ara només en 46. Una vaixella, que ara que venen els Nadals i ens agrada tindre la taula... Perquè no és el mateix menjar-te un plat amb un plat, o sigui, menjar un bistec amb un plat molt maco, o una taronja amb un plat d'aquells que ja
més
estàs
corrent,
cansat,
no?
De veure'l.
Sí,
doncs ara tens l'oportunitat de canviar-ho, això. Doncs mira, tenim vaixelles de 30 peces de porcelana decorada, model blanc Richter, només en 29,90, abans en 49,90. O sigui, tota la vaixella, amb les tasses de cafè, vull dir que, escolta, ara que ve Nadal i menjarem el gall, podem canviar els plats.
Queda bé una bona taula parada, nova i diferent.
Exacte. Una cafetera d'alumini mònic, exacte, per vitroceràmica, tan sols des de 4,95, o sigui, depèn de les mides, però des de 4,95, que són les individuals, la tens al teu abast. Ara, llavors, parlem d'esports i de viatge. Per exemple, per fer esport, ara que va bé, que sobretot després de Nadal, que sempre tenim una mica de panxeta.
Ens passem una mica, oi?
Doncs, exacte. Bicicleta de Spin Runfit, abans 259, ara 189. La bicicleta de muntanya, 18 velocitats, llantes d'alumini, disponible també en quadre per dona, només 199. O sigui, que tant per home com per dona podem comprar la bici i ja la tenim disponible per baixar aquests quilets de més que farem. No? I un set de viatge a tres peces, format amb maleta de carretó 45 i 55 centímetres, més bossa de 45 centímetres, 39 en 90.
Molt bé, abans de, com que molta gent marxa per les vacances abans dels
ja
Nadals...
Ja té tot el joc de maletes preparat. Les bicicletes, les maletes, tot, el pernil... Tot. Si se'l volen dur, també.
No sé, doncs tornem demà sí? i ens expliques més novetats i més bombes d'aquests articles.
I tant, amb molt de gust i amb molt d'alegria.
Molt bé, amb l'aniversari per cor. Gràcies, fins
que
demà.
Que tingueu un bon dia.
Adéu.
Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 10 de novembre a les 10 de la nit, vetlla de pregària en motiu de l'arribada de l'Orna de les Relíquies de Sant Joan Bosco. I el diumenge 11 a les 11 del matí, Eucaristia concelebrada presidida pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec...
I els Marina Rossell canta Mostaquí, un disc excepcional. Aquest divendres concert de presentació a Figueres, al Teatre La Cate de Figueres. No t'ho perdis. Marina Rossell canta Mostaquí, aquest divendres a Figueres.
Pinta de vestat, lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Quatre minuts i mig i seran tres quarts de deu, recta final del programa d'avui, després de l'espai aniversari per cor que ens acompanya tot aquest mes de novembre. Ara ja sí que donem pas a la nutrició i la salut, un espai d'orientació que volem seguir potenciant aquest any des de l'agraïment a Maria Josep Rosselló, que és experta en alimentació i dietètica i ens acompanya habitualment aquesta temporada des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyora Maria Josep Rosselló, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. Com va anar la festa de Tots Sants, els difunts, la castanyada,
tot
els moniatos?
Tot molt bé, jo crec que a més aquí a la muntanya es viu les coses amb intensitat perquè veus com canvia el panorama, com es fa tota aquesta recol·lecta, no?, dels fruits de la tardor, i per tant crec que és una festa que es viu amb intensitat, no?, per aquí, és una realitat.
Sí. Es viu com amb més naturalitat, no?, tot plegat, en el sentit literal
ajuda,
de la paraula.
Ajuda, està rodejat d'aquestes altes muntanyes, no?, i per tant convidem a tothom que facin l'escapadeta, que ara el Pirineu està realment molt bonic, és aquesta època de tardor, d'aquest color intens que tenen i com canvia, no? És magnífic, sí.
Doncs molt bé, ho celebrem que es pugui anar, perquè també la meteorologia ho permet, no? Mm. A les carreteres es pot pujar sense perills de grans nevades encara.
Cap problema, no, ja poden estar ben tranquils, tothom pot pujar.
Molt bé. Vostè anunciava ara fa dues setmanes que avui parlaríem del codony. Parlem del codony i del codonyat, tots aquests preparats a partir d'aquesta fruita.
Exacte. Parlem també d'aquesta fruita, també de la tardor, molt especial. És una fruita absolutament especial. És una fruita tan especial que no es menja crua. La gent no pela un codony i se'l menja a trossos. Hi ha alguna persona que li agrada, però realment menjarà una petita quantitat. Però, en canvi, a partir d'aquesta fruita es pot fer una molt bona reserva d'aliment per tot l'hivern, és a dir, i ja parlarem de com es pot introduir el codony a l'alimentació de les persones, però que a la vegada pot suposar una autèntica cura de tant d'estómac com de budells delicats. Uh-huh. I per això el meu interès de cara a la salut de parlar d'aquesta fruita, que és ben curiós perquè està clar que moltes generacions la coneixen, l'han consumit, però ens trobem amb, quan fem entrevistes, no, amb gent jove, que hi ha molts joves que no l'han tastat, i que és ben curiós perquè aquest del codony, el més conegut de tot és el codonyat, no? És a dir, la versió dolça.
Exacte, aquesta pasteta dolça tova tan bona per a molts.
Exacte, i que combina amb moltes coses. Diríem que una de les combinacions fantàstiques sempre ha sigut amb el formatge, però que constituïa un dels esmorzars i berenars dels nens també molt habitual. I, en canvi, això, s'estan perdent aquestes bones costums i s'estan introduint altres tipus de menjars que no són gens saludables. Per tant, parlem d'una fruita. Una fruita que el fet de tenir aquesta característica, no?, que és aspra, que és poc dolça, ja ens està dient que realment conté molt poc sucre, molt poc sucre. És de la família de les pomes. És molt resistent, fins i tot a baixes temperatures. Per tant, aquest arbre es pot trobar des de la vora del mar fins a l'alta muntanya, perquè és realment molt resistent. Fins i tot es fan empels amb peu de codony, de codonyer d'altres fruiters, no? Perquè és realment com molt resistent. Tot això ja es diu alguna cosa, eh? La natura ens està parlant, però el gran secret dels codonys és la seva fibra. Fixi's, no hi ha cap fruita que tingui un nivell tan alt de fibra com els codonys. I això ho vull recalcar des del començament. Si parlem que les fruites estan en una dosis de 2 grams de fibra per cada 100 grams, que no és cap barbaritat, perquè es recomana que al llarg del dia, entre tots els aliments que hem de consumir vegetals que ens aporten fibra, entre tots puguem arribar a consumir uns 30 grams, clar, si mengem una fruita, una poma mateix, no?, o una taronja, és igual, eh?, de 100 grams, doncs ens estem menjant només 2 grams. Per tant, hauríem de menjar moltíssima fruita per cobrir només amb fruita aquesta dosis. Però, en canvi, els codonys arriben a dosis de 6 grams, és a dir, multipliquen per 3. Són unes dosis realment molt altes de fibra. I, en canvi, aparentment no ho veiem, lògicament, no? Així com altres aliments rics en fibra, com pot ser els cereals integrals, la fibra és molt visible, o totes les verdures, com les bledes, no?, que ja veiem les fibres, o els llegums, que tothom sap, no?, que els llegums tenen molta fibra. Però, clar, entre tots aquests aliments nosaltres podem aconseguir aquests 30 grams. Però fixeu-vos que de les fruites el codony és la que té més. Clar, parlar de fibra és parlar de problema per combatre l'estrenyiment, i la gent està molt acostumada que quan pateix estrenyiment se li digui prengui una dieta rica en fibra. En canvi, la sabidoria popular sembla que el codony només l'utilitza en el cas de que hi hagi tot el contrari, que hi hagi diarrees. Bé, jo no sé si és la sabidoria popular o és una mala interpretació de la sabidoria popular, eh? Perquè jo m'he trobat gent que efectivament sap que el codony és bo quan hi ha diarrea, però que també és bo per combatre l'estrenyiment, per l'altíssima dosis de fibra que té. Però, com dic, el seu secret és la fibra, però el tipus de fibra. Aquest tipus de fibra, que com deia, no?, si veiem el codony a simple vista i el partim, i partim una poma, el veiem com si fossin iguals, però en canvi el codony, quan el comencem a bullir i fem el codonyat afegint-li sucre, ens fa aquesta gelatina, veritat? Aquesta textura que no la faria una altra fruita, i és per la seva fibra. Per tant, té fibra, però és una fibra sumament suau, sumament tubeta. Tu molt bé ho deies al començament, no? Sí. Aquesta pasteta, no?, tendra i tova.
Sí, exactament.
I tal, no?
Sí, gelatinosa, com vostè diu,
sí,
també.
Sí, d'un aspecte gelatinós. Que té una capacitat d'absorció d'aigua molt, molt bona, i per això, quan hi ha diarrees, es dona per la capacitat d'absorció d'aigua, i així evitar que la persona es deshidrati a través de la diarrea. Però per què es dona tenint tanta fibra? Perquè aquesta fibra tan gelatinosa és absolutament suau pel budell, que podem entendre, no?, que quan hi ha un problema tant d'estómac com de budell i està irritat i no està bé, el que convé són coses suaus, doncs aquesta fibra és absolutament delicada per aquests estómacs i budells. I com té una gran, gran capacitat d'absorció d'aigua, també té una capacitat, per exemple, d'absorció d'àcid clorhídric. Per això, les persones que pateixen cremors d'estómac, que en aquesta època de l'any hi ha molta gent que ho pateix, perquè amb els canvis de temps això passa, els recomanarien que mengés un tros de codonyat en l'esmorzar, en el dinar i en el sopar, en cada àpat, uns 40 grams, que no és una gran quantitat. Veuran que es converteix realment en una autèntica cura. Quan tenen aquella molèstia d'estómac, només que mengis un trosset de pa torrat petitó, no cal, o simplement el codonyat sol, veurien com aquesta cremor d'estómac es suavitza i es calma completament. Però és que a la vegada, quan es va consumint d'una manera continuada durant unes setmanes, realment la gastritis disminueix d'una manera importantíssima. Per tant, recomanadíssim per totes les persones que pateixen molèsties d'estómac, excés d'acidesa o aquesta gastritis ja declarada. Però després resulta que aquesta fibra no s'altera. És a dir, com és fibra i no la digerim, doncs quan arriba al budell continua sent igual i aquesta capacitat d'absorció que té d'aigua continua absorbint coses que a vegades interessa molt. Per exemple, absorbeix bilis. D'aquí que també ajuda molt a evitar les diarrees. Però s'hidrata i, per tant, no provocarà ningú estrenyiment. Per tant, no tinguin por les persones que pateixen estrenyiment d'utilitzar el codonyat perquè no el patiran. Al contrari, hi ha gent que ha acabat solucionant el seu estrenyiment menjant una bona dosi de codonyat cada dia. És recomanable fins i tot en persones amb budells molt delicats. Estic parlant de persones, per exemple, que tinguin diverticles o persones que tinguin un colon irritable o fins i tot una colitis ulcerosa. És dels pocs aliments que de veritat tindran aquesta cura de les parets del budell. Igual que poden arribar a curar l'estómac, poden arribar a provocar una milloria importantíssima del budell. D'aquí que l'hem de considerar una autèntica cura d'aparells digestius delicats.
Doncs avui parlem del codony i del codonyat amb grans quantitats de fibra per combatre l'estrenyiment, precisament per això, i no per combatre, al contrari, les diarrees o les intoxicacions alimentàries. Per tant, un bon menjar en aquests moments. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar, podeu dir la vostra avui sobre el codony, especialment trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. També teniu el Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel, facebook.com/elprimercafederadioestel, o l'adreça electrònica elprimercafè@radioestel.cat. Sabem que podeu dir moltes coses sobre alimentació, nutrició i salut.
Ara, ara nosaltres insistim en aquest interès, no?, com un leitmotiv d'aquesta temporada, del producte de temporada, del producte de proximitat, i com ara trobaran codonys en el mercat, pues animem a les persones a fer ells mateixos el seu propi codonyat, que els sortirà molt econòmic. O altres elaboracions, perquè també m'ho insinuaves al començament, no? Les elaboracions que es fan a partir del codony, que no és només codonyat, no? Si vols parlem una mica, però sí. Comencem pel codonyat, no?
Comencem pel codonyat, per
clar,
exemple, sí.
D'entrada, molta gent no s'anima a fer-ho perquè, primer, o potser no ho ha fet mai, o quan agafa aquesta fruita i comença a pelar-la veu que és duríssima, que li costa molt, que realment és difícil de pelar. Bé, avui en dia tenim un recurs molt fàcil, que seria indiscutiblement netejar bé la fruita, que té una pelusa, una pelusilla que l'hem de netejar bé, i introduir el codony, per exemple, en el microones.
Perdoni un momentet, senyor Rosselló, perquè tenim una trucada. Ara continuem parlant del codonyat i de la manera de fer-lo, però ens truca Rosa de Sarrià. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, jo volia preguntar-vos, tinc les digestions lentes, encara que mengi poc, igualment tinc les digestions lentes. Llavors jo li vull preguntar-li a la dietista si el codony també ajuda a prendre, que l'aparat digestiu sigui més digestiu, el codony.
Sí.
És un producte altament...
Perdoni, un momentet, senyora Rosa, si li sembla, ens escolta millor a través de la ràdio la resposta que li donarà Maria Josep Rosselló. Bon dia.
Per preguntar si s'ha de menjar amb cru, sisplau.
Ah, val. Sí, no.
Cru.
Val.
Gràcies.
Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Molt bé. A veure, Indiscutiblement es pot menjar en cru, perquè és una fruita que també conté molts enzims. I hi ha persones que, justament el que ens diu la Rosa és tot el contrari del que jo estava dient. No té una digestió, no té un excés d'àcid clorhídric, no té una digestió lenta. I, per tant, sí que es podria menjar un trosset de codony ben mastegat amb un àpat, però també pot utilitzar com a postre, amb persones amb, com diem, no?, aparells digestius delicats, amb problemes i tal, en lloc d'utilitzar un altre postre, prendre un trosset de codonyat com a postre, també li seria altament beneficiós perquè és de molt fàcil digestió. Per tant, tant l'elaboració com menjar un trosset de codony cru, però aleshores, li torno a insistir, no es mengi un codony sencer, estic parlant d'un trosset també equivalent al que seria un codonyat, com una quarta part d'un codony, i encara és molt, Però això sí, aleshores l'ha de mastegar ben mastegada, i no sé si a tothom li agrada, perquè té un punt d'acidesa realment molt important, però realment favoreix la digestió, i li agraïm molt la seva pregunta.
Doncs molt bé, queda dit, i ens estava explicant les maneres d'elaborar el propi codonyat.
Exacte, perquè, clar, si l'ha de consumir cru, l'haurà de pelar i trossejar, i és molt dur. Per no fer aquesta feina tan dura, perquè realment és molt dura, potser persones grans que no els hi fan mal les mans, això no sí. Ho faran, doncs que agafin el codony ben net i el posin a les microones, com uns 20 minuts, 20 minuts o un quart d'hora per cada codony, perquè necessita el seu temps, i se'ls quedarà tubet, no cuit del tot, però tubet, i aleshores el poden, si volen, el pelen, si no aquella pela tan neta i ja cuita, no passa res, es pot introduir i també no deixa de ser una dosi més alta de fibra, i aleshores ho podran trossejar amb molta facilitat. I aquests trossos de codony que ja han iniciat la seva cocció, després els hi afegeix la dosi de sucre que vulguin. O bé, per diabètics, ho podrien fer que s'acabi de coure ben cuit aquest codonyat i afegir un edulcorant. Si posem poc sucre o posem un edulcorant, que ens quedarà igual i ens quedaran o bé o com una marmelada, que poden deixar lo sec que vulguin, o bé amb mollo, si, insisteixo, si han posat poc sucre o han posat un edulcorant, el que haurien de fer seria congelar el producte, que es congela perfectament. I així tenen una reserva de codonyat fet sense sucre o amb molt poc sucre per tot l'hivern. Amb mollos es poden embolicar mollo per mollo, doncs o ficar en una bosseta de plàstic, i no es preocupin, quan ho treguin del congelador simplement ho deixen descongelar i ningú sabrà que allò ha estat congelat. Fixi's com és aquesta fibra que aguanta, no?, totes aquestes rigors, no només de l'aparell digestiu, sinó fins i tot la congelació. Per tant, és un sistema fantàstic de fer codonyat a casa.
Doncs molt bé, una de les possibilitats que ens ofereix el codony de fer el codonyat a casa, també es pot adquirir el codonyat fet, però vaja, sempre recomanable a partir de la fruita natural.
Sí, no, i molts, i fins i tot hi ha pastisseries, sí, que ho fan ells mateixos d'una manera artesanal, però aleshores ja tenen unes dosis de sucre realment alta, i per tant l'oferta és per qui vulgui fer-ho d'una manera amb una dosis de sucre més baixa. Però clar, no es queda aquí, sinó que aquests codonys podem fer productes, altres productes amb ells. Una de les coses conegudes és l'allioli de codony, que simplement és coure aquest codony i trossets d'aquest codony ja cuit amb oli i all i triturar. I ens queda realment un allioli fantàstic, molt bo, el podem conservar a la nevera molt de temps, un parell de mesos tranquil·lament, perquè, clar, no hi ha ou i, per tant, no hi ha possibilitat de contaminació. No té colesterol perquè tot és producte vegetal i és realment un allioli excel·lent, d'un bon gust extraordinari i que també a molta gent no li retorna com l'allioli típic, per aquest secret. Un altre sistema seria fer guisats de carn, van molt bé, amb trossets de codony. Que queden cuits, igual que fem pues, amb peres o no, pues, ho podem fer amb trossets de codony i li dona la seva gràcia, no? Un guisat de carn amb cebetes i codony realment queda molt bo. I un altre sistema que segur que moltíssima gent no haurà tastat mai també és aquest codony una mica cuit, Per tant, si ho fan en el forn o ho fan en microones, o si volen fer-ho bullit també ho poden fer, agafen uns trossets d'aquest codony, que dic de pas, el codony així ja una mica cuit, també poden posar en bossetes i congelar-lo, i per tant tenir la reserva. Però si fan, per exemple, un gazpacho ja fet, i li afegeixen aquests trossos de codony cuit, veuran que queda un gazpacho autènticament original i molt bo. Mm-hmm. Per tant, són noves opcions per aprofitar aquesta bona fruita que ara la tardor es l'ofereix d'una manera molt, molt abundant.
Doncs seguim amb les fruites de temporada amb Maria Josep Rosselló. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Li avancem que la setmana vinent farem entrevistes electorals, per tant, haurem de saltar una setmana a l'Espai de Nutrició i Salut, si li sembla, d'aquí a dues setmanes.
I d'aquí a dues setmanes, si et sembla, continuarem amb uns productes també de temporada, com serà la carbassa.
Doncs molt bé, de la carbassa
esperem
parlem.
Esperem que a ningú li donguin carbasses.
Això, seguint el joc de paraules. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Bon dia i fins d'aquí a dues setmanes, el
fins
dijous.
Fins molt aviat. Perfecte.
Adéu-siau.
Adéu.
Una bona notícia per al fet religiós a les noves tecnologies. Juversium.com acaba de lliurar la primera versió en català de la Bíblia per al seu programa per a mòbils Bible App. La versió escollida ha estat la Bíblia catalana interconfessional. Tant el programa com el text són totalment gratuïts i el català fins ara no estava present en la gestió tecnològica d'aquesta empresa. L'Associació Bíblica de Catalunya, copropietària del text de la Bíblia catalana, està preparant una aplicació específica per a aquesta Bíblia que es preveu que estigui disponible els propers mesos. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel us ha acompanyat des de les 8 amb el David García, el Ferran Capdevila, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Demà ens retrobem a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.